Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
La gestió dels purins és un mal de cap endèmic del sector ramader que ara els fons d'inversor volen aprofitar per ficar-hi cullerada. Com? Amb plantes de biogàs, que generen molt debat, molta polèmica i, per tant, divisió. Amb veus clarament a favor, entre elles la del mateix govern de la Generalitat?
Seria absurd que ens féssim mal nosaltres mateixos de no poder aprofitar aquest recurs que tenim.
Tecnològicament és viable, ambientalment és desitjable.
I en contra, pels efectes que poden tenir a les zones on s'instal·lin. Emissions contaminants, pudor, trànsit de camions...
El que no podem fer és donar carta blanca a tot arreu.
No es tracta de diners, es tracta de la salut i de la preservació del territori que nosaltres hem de deixar als nostres fills.
Un malestar que es traslladarà diumenge en una manifestació que diferents col·lectius han convocat a la ciutat de Lleida contra macroprojectes energètics a les comarques d'aquesta àrea. Per això nosaltres avui, al Catalunya al dia, volem tractar aquest tema en profunditat. Què són aquestes plantes de biogàs? Com funcionen? Són realment una solució eficient per tractar els purins? L'Estela Busoms ho ha estudiat a fons, ha anat a parlar amb gent de banda i banda, alcaldes i experts, defensors i detractors d'aquestes instal·lacions, i ha anat també fins a la Sentiu de Sió, a la Noguera, on hi ha projectada la que serà la planta de biogàs més gran d'Europa.
Molts no tenim suficientes terres per gestionar els nostres purins, i d'aquesta manera estarà tot controlat.
Faig agricultura ecològica i estic molt preocupat per com podré dur a terme la meva activitat.
Catalunya al dia.
Tot això en un Catalunya al dia que, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia.
També seguirà la manifestació de Barcelona dels estudiants per denunciar l'assalt d'Israel a la flotilla que pretenia trencar el bloqueig de Gaza.
Avui hi havia convocada vaga a instituts i universitats catalanes i per aquesta tarda hi ha protestes previstes a més d'una vintena de municipis catalans.
I també hi ha en marxa a Tarragona una manifestació d'estudiants. Des de Girona ens donaran dades que impressionen. L'any vinent es diagnosticaran 4.400 casos nous de càncer a les comarques d'aquesta demarcació i a causa d'aquesta malaltia moriran més de 1.700 persones.
Aquest càlcul surt d'un registre del càncer pioner que es va començar a fer aquí, a Girona, fa 30 anys.
I anirem a Molló, al Ripollès, on ja esperen que tornin les eugues que han estat pasturant a alta muntanya durant els mesos de bon temps.
Si ramaders faran demà la transhumància del bestiar, la Laia Claret ha conversat amb un d'ells que creu imprescindible conservar aquesta pràctica.
No ens podem permetre perdre-ho, hem d'aconseguir mantenir la ramaderia extensiva a casa nostra.
De seguida ens hi posem, abans però ens fixem en les carreteres. Com tenim el trànsit a aquesta hora, equip viari, Txell Garriga?
Bon dia, doncs dia molt complicat a l'AP7. Ara hi ha més de 14 quilòmetres de cua des de Mollet per un accident a Sant Cugat, direcció Tarragona. En aquest accident hi hauria diversos vehicles implicats, entre ells una moto, dos camions, una autocaravana, una furgoneta i un cotxe. Els serveis d'emergència continuen treballant. De moment sabem, però, que hi hauria un motorista resultat ferit greu i també un ferit lleu. Es recomana fer servir vies alternatives, com la C59 o la C33. De moment, a la resta de xarxa, normalitat i també pendents de la mobilitat a dins de Barcelona per la manifestació d'estudiants de suport a Palestina.
De seguida hi anirem. I alguna pista, Francesc Mauri, de quan tindrem un temps una mica més tardorenc a tot arreu?
Bona tarda. Doncs no es veu. De moment, com a mínim, sembla que aquesta primera quinzena d'octubre vol continuar molt suau a migdia. Petites pujades, petites baixades, però en definitiva allò, una clatellada una mica freda, no es veu. Per tant, doncs, continuació d'aquest ambient, més aviat de calor suau a migdia, tot i que avui recula una mica la temperatura, sobretot a l'est del país, on hi ha més núvols. Continuarà un bon sol cap a l'Ebre, Ponent, Pirineu més occidental i, en definitiva, temps tranquil.
I a la recta final arribaran els esports en desconnexió per les quatre demarcacions. Què explicarem avui, Arnau Caral?
Doncs ens centrarem en la derrota del Barça per 1-2 davant el PSG en l'estrena a casa dels blaugranes de la Champions i en recollirem les reaccions dels protagonistes. També parlarem de l'Atlètic Lleida, que hi va derrotar 2-1 l'Egea a la Copa Federació i ara s'haurà d'enfrontar un equip de primera. Parlarem amb la base Marta Canella de l'Espart Girona dos dies abans que comenci la Lliga Catalana de Bàsquet Femení. I a Tarragona el bàsquet Salou comença aquest cap de setmana la temporada a la segona FEP. El primer objectiu serà la permanència abans d'intentar tornar a jugar al play-off d'ascens.
Això serà quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia. Abans, però, ens queda tot el Catalunya al dia per explicar. Comencem.
Catalunya al dia.
Catalunya es mobilitza per reclamar l'alliberament dels activistes detinguts per l'exèrcit d'Israel. La intercepció de la flotilla a poques milles de la costa de Gaza ha desencadenat desenes de protestes arreu del país. Això era ahir al vespre, una concentració espontània al Consolat d'Israel, però avui, a aquesta hora, de fet... Hi ha manifestació massiva d'estudiants pel centre de Barcelona per denunciar la situació a Gaza i després de la sala aquesta flotilla. Les mobilitzacions les ha convocades el Sindicat d'Estudiants de Catalunya, que demanen una vaga general. També hi ha centenars d'estudiants que es mobilitzen a aquesta hora a Tarragona. Podem connectar amb el centre de Barcelona. Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia, sí, són centenars, un miler. Fa de mal dir perquè la concentració, aquesta manifestació, transcorre per carrers de vegades estrets, i però un miler ben bo són, perquè aquí estem ja a la Via Laietana, a la meitat de la Via Laietana, i no veiem a la capçalera, i no veiem el final d'aquesta manifestació. Anem camí la plaça Sant Jaume. Els lemes que més se senten són: no és una guerra, és un genocidi, llibertat Palestina. Hi ha crits quan passem per davant d'empreses de restauració com Starbucks o Burger King, però cap incident. Manifestació molt reivindicativa. Des del Sindicat d'Estudiants, la seva portaveu, Lua Miret i Miró, admet a Catalunya Ràdio que la detenció d'integrants de la flotilla encara els ha donat més ales per sortir al carrer.
Demanem fi del genocidi, evidentment, assenyalar els governs còmplices, i reclamem una ruptura total de relacions amb l'estat sionista, i bàsicament denunciar també tota la repressió que està vivint les companyes de la flotilla, i enviar tot el nostre suport.
Aquí el que veiem és manifestants molt joves que venen d'instituts, també universitaris, però gent de tot tipus que s'hi ha anat afegint. També la Calixa, estudiant, adverteix que la protesta és totalment per reivindicar una qüestió humanitària.
Pues sí que veiem molts musulmans i tot això, però no té res a veure. És a dir, per a suportar la causa no passa res si no és musulmans, si no és cristià, si no és... És a dir... Inclús jueus suporten la causa, perquè no és una cosa de religió, és una cosa de sionisme. No té altra paraula, és que és sionisme cuido.
A la tarda, a les 6, també hi ha previstes concentracions aquí a Barcelona en direcció al port.
De seguida en parlarem. Gràcies, Miquel. Bon dia.
Molt bon dia, Estel.
A Tarragona també aquest migdia s'ha fet una manifestació per condemnar l'assalt contra la flotilla. La marxa ha plegat entre 300 i 400 persones en el recorregut que ha fet entre la plaça Imperial Tàrraco i la plaça de la Font, on hi ha l'Ajuntament. La manifestació l'obria una pancarta on es feia una crida a aturar el genocidi i una jornada de vaga de 24 hores en suport a Palestina. I com ara ens avançava en Miquel, aquesta tarda hi ha convocat el gran gruix de manifestacions a diverses ciutats, diversos pobles també de Catalunya, Miquel Prat. Ai, perdó, Albert Prat.
Sí, ara escoltàvem com s'estan escalfant motors a Barcelona i Tarragona, però s'espera que la protesta més multitudinària sigui a la capital a partir de les 6 de la tarda, a la plaça de la Carbonera. Això és al capdavall de l'Avinguda Paral·lel. I una hora més tard, a les 7, les entitats estan movent manifestacions a la resta de municipis. De fet, ja n'hi ha diverses de convocades, i a aquesta hora s'hi van sumant més pobles i ciutats. A tot això, dissabte ja estava prevista una altra manifestació, aquesta amb el suport de més de 600 entitats als Jardinets de Gràcia de Barcelona, per exigir que es trenquin les relacions amb Israel i s'acabi el comerç d'armes.
I la Generalitat ha ofert suport jurídic als activistes detinguts mentre intenta esbrinar exactament quants catalans hi havia a bord de la flotilla.
Sí, el govern està en contacte amb el Ministeri d'Exteriors per identificar-los a tots. La intervenció de l'exèrcit d'Israel ha agafat el president Salvador Illa de viatge oficial a Roma. Des d'allà ha anunciat que posaran a disposició els advocats de la Generalitat pels detinguts pel que puguin necessitar.
Si necessiten assistència jurídica del tipus que sigui, compten amb el govern de Catalunya per poder-los proporcionar aquesta assistència jurídica. I al mateix temps, hi ha demanat al conseller de Presidència que contacti amb els familiars dels catalans, que tenim constància que formaven part d'aquesta expedició, per dir-ho mateix. Que esperem que no faci falta perquè puguin retornar el més aviat possible a Catalunya.
I també ha fet una compareixença a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Què ha dit?
Per exigir l'alliberament immediat dels detinguts, hi ha destacat el paper del regidor d'Esquerra a l'Ajuntament, Jordi Corones, i l'exalcaldessa de Colau, que, recordem, tots dos formaven part d'aquesta comitiva humanitària.
Tots dos són el reflex de com una ciutat, com la ciutat de Barcelona, ha estat una de les més actives i solidàries del món a la defensa del dret humanitari i de la reivindicació dels drets del poble palestí.
Al Parlament aquest matí la majoria de grups han forçat la suspensió del ple que hi havia previst com a protesta justament per la intervenció d'Israel.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Ara passen 10 minuts de la 1 del migdia.
Catalunya al dia.
Aquest diumenge al matí a Lleida hi ha convocada una manifestació que vol fer sentir el malestar d'un seguit de col·lectius emparats per la plataforma Pobles Vius per la proliferació de macroprojectes energètics a les comarques del Pla de Lleida. Consideren que són fruit d'una bombolla especulativa que suposa una agressió al món rural per l'impacte que poden tenir en el paisatge, l'economia i la salut de les persones que hi viuen. Assenyalen macroprojectes eòlics o solars i preocupa especialment que augmentin les peticions per construir grans plantes de biogàs arran de l'estratègia del govern de la Generalitat per facilitar i subvencionar aquest tipus d'instal·lacions, amb l'argument que ajuden a gestionar els purins i eviten emissions de gasos alhora que generen energia verda. Segons el Departament d'Agricultura, a Ponent hi ha 18 plantes en funcionament i 17 en tramitació. És una qüestió complexa que obliga que ens hi aturem uns minuts. És una informació que ens ha preparat des de Lleida l'Estela Bosoms amb la col·laboració de la Noelia Casellas i en Pere Joan Álvarez.
Què és el biogàs?
És el gas combustible que genera per l'acció de bactèries quan es descompon matèria orgànica en condicions d'absència d'oxigen. El 65% és metà i la resta CO2 i una petita part d'impureses. La seva emissió a l'atmosfera és contaminant.
Les plantes aprofiten un procés natural amb una dimensió industrial. Oficialment es considera una energia renovable perquè prové d'un residu i no de materials fòssils.
Com funciona una planta de biogàs?
La instal·lació pot fer servir diferents tipus de material orgànic, purins procedents de granges de porcs, fems de vaques i pollastres, llastres, restes càrnies d'escorxadors i fang residual de depuradores d'aigua. No totes fan servir de tot.
El material es deixa entre 20 i 30 dies en uns dipòsits sense oxigen a 37 graus i el biogàs que en surt pot servir per generar electricitat o, si se li extreu el CO2, queda el biometà, que es pot injectar directament a la xarxa perquè és semblant al gas natural.
I al dipòsit on s'ha generat el biogàs hi queda un producte anomenat digestat, que també es fa servir com a fertilitzant.
Quin paper hi juguen els purins?
Quantitativament, és el material orgànic que menys biogàs genera perquè bona part de la seva composició és aigua.
Per tant, perquè una planta de biogàs sigui viable, necessita que hi arribin altres residus orgànics i per això el moviment de residus d'un lloc a l'altre és el centre de la polèmica.
Qui promou les plantes de biogàs?
Hi ha des d'instal·lacions petites vinculades a una sola explotació fins a les que al darrere només tenen una empresa o grup inversor de l'estat espanyol o de l'estranger.
Al mig hi ha plantes gestionades només per agrupacions de ramaders o ramaders associats amb una empresa.
Doncs bé, ara ja ens hem situat, ara ja sabem què són exactament aquestes plantes de biogàs. Expliquem quines són les claus de la controvèrsia. Lleida, Estela Bosoms, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Anem a pams. D'entrada, quins són els principals arguments a favor d'aquestes plantes de biogàs?
N'hem parlat, Alguns els hem ja apuntat. Bàsicament, que són la solució per a la gestió de les dejeccions de les granges, un dels principals maldecaps dels ramaders, que, a més, en poden treure un rendiment econòmic. Argumenten que, d'aquesta manera, s'aboquen menys purins directament als camps i això redueix la contaminació per nitrats de terres i aqüífers i les emissions a l'atmosfera.
Perquè la gent ens entengui, dejeccions són urins i excrements, no?
Això, a les granges de porcs se'ls diu purins, però després també hi ha doncs, els fems de granges de vaques i de la gallinassa, que és doncs, el que s'extreu de les de pollastres i gallines.
Qui defensa aquestes plantes?
Doncs clarament el govern, llavors hi ha les organitzacions agràries i una part del món local, com els alcaldes de Juneda i Castelldans, que són de Junts, o el d'Alcarràs d'Esquerra, on hi ha precisament una planta de biogàs que fa anys que funciona. Però alguns ho matisen. Unió de Pagesos i l'alcalde d'Alcarràs, Jordi Castany, deixen clar que només defensen les que tenen ramaders locals al darrere. Escoltem l'alcalde.
I a més, nosaltres som un lloc molt agrícola i ramader per excel·lència. Llavors, seria absurd que ens féssim mal nosaltres mateixos de no poder aprofitar aquest recurs que tenim.
I hem dit que el govern hi aposta clarament. El que volen és que es construeixin 50 plantes noves fins al 2030. Això és el que diu l'estratègia del biogàs del govern. Ara ningú ha pogut fer declaracions, però sempre que dirigents del Departament d'Agricultura s'hi han referit i les han defensades sense cap mena de matís. Així en parlaven, per exemple, en parlava el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en una jornada a Lleida el mes de maig.
Aquest metà que se'n va a l'atmosfera, per tant, captar-lo, donar un aprofitament econòmic i per tant, i sobretot, reduir l'excés de nitrats que podem tenir. Tecnològicament és viable, ambientalment és desitjable.
A l'altra banda de protestes contra el biogàs, n'hi ha hagut moltes.
El biogàs, el toc al mar, el biogàs, el toc al mar.
I què hi diuen, Estela, aquests que protesten, els que hi estan en contra?
Doncs assenyalen sobretot l'impacte ecològic que poden tenir, també paisatgístic i econòmic, sobretot en els negocis de producció ecològica i turisme rural de l'entorn. Els opositors temen que les instal·lacions generin pudor, soroll, emissions contaminants i un trànsit constant de camions. Veuen la proliferació de projectes com un moviment especulatiu sense planificació que perjudica el món rural i alerten que seran un negoci per a uns quants que perjudicarà el conjunt de la població. Les que més oposició generen són les que promouen aquests grups d'inversors que hauran d'importar residus d'altres territoris perquè de propis no n'hi ha.
I en aquesta oposició a les plantes, quin perfil hi ha darrere?
Doncs mira, parlem sobretot de veïns no vinculats a la ramaderia, entitats ecologistes, tots ells liderats per la plataforma Pobles Vius. En el cas de Ponent també hi estan en contra una trentena d'alcaldes, la majoria d'Esquerra i la CUP, però també hi ha el cas d'Anglesola, governat per Junts, on acaben d'aprovar una moratòria d'un any en l'atorgament de llicències urbanístiques relacionades amb això, amb la implantació de plantes de residus i de biogàs. Sentim-ne l'alcaldessa, Carme Miró, i també l'alcalde de Bellcaire, Jaume Montfort.
Que faci una planificació del territori on es necessite. El que no podem fer és donar carta blanca, o sigui, a tot arreu, no a tot arreu, si val.
No es tracta de diners, es tracta de la salut i del benestar i de la preservació del territori que nosaltres hem de deixar als nostres fills.
A veure, hem sentit opinions a favor, opinions en contra, però ens interessa molt també saber què hi diuen els experts.
Doncs l'opinió dels experts tampoc és unànime, clarament. Hem parlat amb Xavier Flotats, és professor emèrit d'Enginyeria Ambiental de la UPC, expert en tractament de residus orgànics. Defensa en aquest cas que la tecnologia actual permet produir biogàs de forma neta per resoldre el problema ambiental de la gestió de les dejeccions animals i que la pudor, si les plantes es fan bé, es pot evitar.
I el que s'està fent per tot Europa és que aquestes basses estiguin cobertes, estiguin tancades. Vull dir, hi ha tecnologia. Aquest és un primer temor, que allò pugui fer pudor. I hi ha mètodes perquè aquestes pudors siguin el mínim possible.
Bé, José Ramón Olarieta, professor de la Universitat de Lleida, enginyer agrònom, expert en sòls, assegura que el procés per obtenir biogàs en realitat no és renovable i alerta que les plantes no solucionen el problema de la contaminació per nitrats perquè el digestat, aquest producte que queda als dipòsits que us explicàvem abans, també en conté.
És que els nitrats no desapareixen, els nitrats continuen estant al final del procés. Per tant, el problema el continuarem tenint exactament igual. O sigui que no solucionen ni ambientalment ni de cap manera no solucionen cap qüestió. Tal com es planteja en aquest país no té cap sentit. Senzillament és un procés en el que consumirem més energia i produirem més gasos d'efecte hivernacle de los que se suposa que hem de treure.
Un exemple clar d'aquesta polèmica el trobem al voltant d'un dels projectes que està més avançat. El promouen mitja dotzena de ramaders locals i un grup inversor de Dinamarca a la Sentiu de Sió, a la comarca de la Noguera. Seria la planta més gran del sud d'Europa i preveu tractar anualment 500.000 de tones de purins i altres residus ramaders i d'escorxadors. Estela, tu has pogut visitar els terrenys amb un dels promotors, amb en Manel Pascual, i el portaveu dels opositors també i de la plataforma Pobles Vius, que és en Gerard Batalla.
Una llarga recta de més de 6 quilòmetres a la C-53 separa Balaguer i Bellcaire d'Urgell. Més o menys a la meitat hem agafat un camí, de moment sense asfaltar, que al cap de 3 o 4 minuts ens porta fins aquí, a un camp de blat de moro que ja fa uns 2 metres d'altura, al terme de la Sentiu de Sió. És d'un pagès que ha acordat llogar aquests terrenys, en total unes 6 hectàrees i mitja, perquè deixin de ser de conreu i s'hi construeixi una gran planta de biogàs pressupostada en uns 100 milions d'euros. Ho ha acordat, entre d'altres, amb el Manel Pascual.
El problema que tenim la major part dels ramaders és que molts no tenim suficientes terres per gestionar els nostres purins. I d'aquesta manera estarà tot controlat i tot ben verificat. Perquè mos agrada o no mos agrada el sector agrari, sort n'hi tenim de les granges. Perquè els pobles siguin vius, sort n'hi ha de les granges. Creiem que és el futur, perquè no hi ha cap emissió a l'atmosfera, perquè hasta el CO2 lo recuperem per poder liquar i vendre. Evidentment, la tecnologia que nosaltres volem emplear aquí és la més puntera que hi ha al món.
I a l'altra banda de la C-53, des d'un turó al costat de l'ermita del Pedrís, ens mirem els terrenys en la distància amb el Gerard Batalla.
Jo em dic Gerard Batalla, soc pagès, faig agricultura ecològica, just al costat d'on se vol construir aquesta macrofactoria de biogàs, que és la més gran que es preveu a l'estat espanyol, i estic molt preocupat per com podré dur a terme la meva activitat, i aquí som molts veïns, som pagesos i ramaders que estem igual. Aquí al costat tenim una granja d'un company ramader que no està ni a la distància legal al qual s'hauria d'intentar construir aquesta macroinfraestructura.
Els promotors asseguren que això és una necessitat del territori per donar resposta als ramaders. Vosaltres això ho contrarresteu.
A la comarca de la Noguera hem fet els càlculs i realment no hi ha excedent de purín, perquè hi ha molta més terra adobable que no pas el volum total de purins. Però s'utilitza com a justificació per poder ocupar el sòl públic. Aquí al final acabaran altre tipus de residus que són els que donen biogàs.
Veurem si aquest paisatge agrari que tenim al davant al final canvia radicalment. Falten els últims tràmits per començar els treballs, però els opositors pensen portar tot el procés als tribunals per evitar-ho.
Doncs és la radiografia completíssima que ens ha preparat l'Estela Busoms. Gràcies, Estela.
Gràcies a vosaltres.
I que motivarà aquestes plantes de biogàs. Serà una de les protestes que desemboquen aquesta gran manifestació a Lleida diumenge al migdia, oi?
Sí, diumenge a les 11, en concret, començarà.
Molt bé, gràcies, bon dia.
Bon dia.
Seguim, són la 1 i 22 minuts. L'atur cau a totes les demarcacions de Catalunya aquest setembre, impulsat per la contractació de docents a l'inici de curs. La baixada més forta ha estat a Barcelona i Tarragona, al voltant d'un 2%. Barcelona, a més, és l'única demarcació on l'ocupació ha crescut. Al conjunt del país, el nombre de desocupats ha baixat en més de 5.000 persones. Sara Riera, bon dia.
Hola, bon dia. A nivell global, són els millors registres de l'atur des del 2007, exceptuant l'any 21. Avui hi ha 322.000 persones aturades a tot el país. Per demà, marcacions, com dèiem, a Barcelona encara hi ha 240.000 persones sense feina, a Tarragona 37.000, a Girona gairebé 28 i a Lleida 15.000. El setembre és un mes que acostuma a passar factura a l'economia perquè s'acaben molts contractes al sector serveis, 234.000 aquest cop a tot el país, però a l'inici de curs, com dèiem, amb la contractació de nombrosos docents que han abandonat les llistes del SOC, doncs s'ha frenat aquesta tendència. La dada negativa de l'enquesta d'ocupació que ha fet públic avui el Ministeri de Treball és pels joves. L'atur juvenil, estem parlant de menors de 25 anys, ha crescut un 8,8% aquest mes de setembre a Catalunya. Finalment, i segons dades del Ministeri de Seguretat Social, aquest mes passat s'han creat 14.000 llocs de feina al país, la majoria a la demarcació de Barcelona.
Doncs tornant als joves, una dada que preocupa, és alarmant. 4 de cada 10 noies de 16 anys han tingut pensaments suïcides alguna vegada. D'aquestes, un 6% hi pensen amb freqüència. És una de les dades que recull l'enquesta d'hàbits de salut que ha fet la Diputació de Barcelona a més de 40.000 alumnes de quart d'ESO durant 10 anys i que us ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio. En el cas dels nois, la proporció de tenir pensaments suïcides baixa gairebé a la meitat. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
El malestar emocional, per tant, afecta més les noies.
Doncs segons aquesta enquesta, sí, una de cada 4 noies encastades s'ha autolesionat alguna vegada, un percentatge també superior al dels nois. I 2 de cada 10 noies tenen soledat no desitjada. És el doble que els nois. Lluís Camproví, tècnic del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
Hi ha molts factors relacionats, pressions ambientals, necessitat no corresposta de socialització, xarxes, pantalles, i també és cert que les noies tenen un punt de maduresa que els permet expressar més evidències negatives i malestars.
Aquesta realitat va acompanyada d'un augment del consum de tranquil·litzants sense recepta, un 13% de les noies en prenen, un percentatge que també és superior al dels nois. I tot i que la tendència a beure va a la baixa, per primer cop en 10 anys les noies beuen més alcohol que els nois.
L'any vinent es diagnosticaran 4.400 casos nous de càncer a les comarques de Girona. És una xifra més elevada que els últims anys i el Departament de Salut preveu més de 1.700 persones, més de 1.700 persones que moriran per aquesta malaltia. És el càlcul que es fa en base a un registre del càncer que de forma pionera es va iniciar fa 30 anys a Girona i que avui han analitzat en una jornada mèdica. Fèlix Martín, bon dia. Han explicat el perquè d'aquest increment?
Hola, bon dia. Sí, sí, ho han explicat. Per començar, han reconegut que la xifra en el nombre de diagnòstics és força estable, al voltant d'uns 4.100 casos nous de càncer cada any. Però el 2026 n'hi haurà més. I això no és perquè hi hagi més factors de risc, segons ha explicat el coordinador de la Unitat d'Epidemiologia i Registre del Càncer a Girona, Rafael Marcos Greguera.
Aquest augment pràcticament és degut a l'envelliment de la població i a l'augment de la població. No és per l'augment dels factors de risc. La prevalència del tabaquisme ha disminuït molt els últims anys. El que passa és que la dona va incorporar-se més tard al tabaquisme i ara estem veient l'efecte en la dona en quant al càncer de pulmó.
A veure, i per buscar algun bri d'esperança, quan es fan públiques dades com aquestes també sempre hi ha alguna xifra positiva? Cada vegada hi ha més malalts i malaltes que se'n surten. Això ho veiem?
Sí, sí, i tant. L'esperança de vida ha millorat globalment d'un 4% en aquests 30 anys. Dos exemples, 5 anys després del diagnòstic, la supervivència del càncer de pròstata és del 94% i el de mama supera el 88%. El gerent de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Herèdia, destaca que tenir totes aquestes dades permet planificar millor la manera com cal actuar.
És important perquè a partir d'aquestes dades hem de prendre decisions, doncs tant a cribatge com a futurs tractaments, com a esperances de vida.
El registre del càncer d'aquests 30 anys a Girona ha analitzat les dades clíniques de 145.000 pacients.
Gràcies, Fèlix. I demà hi ha convocada una vaga de metges de 24 hores als centres de salut públics i concertats, Mònica.
Sí, l'ha convocada el Sindicat Majoritari Metges de Catalunya, aprofitant l'aturada que es fa a nivell estatal contra l'Estatut Marc que vol tirar endavant el Ministeri de Sanitat. El sindicat planteja una convocatòria pròpia per reclamar al Departament de Salut un estatut exclusiu als metges. Xavier Llaunar és el president del Sindicat Metges de Catalunya.
La vaga és l'inici de tot un procés que haurà de culminar d'alguna manera que els gestors i els polítics entenguin que tenen un problema i hi posin solució.
Els serveis mínims són els habituals, un 25% del personal a les urgències dels centres d'atenció primària i la resta de serveis funcionaran com un dia festiu. Els serveis essencials als hospitals estan garantits al 100%.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 78 anys acusat de matar una dona al seu domicili a Sant Joan d'Espí aquest matí. Ho hem sabut fa poca estona. Agents policials han rebut l'avís d'uns veïns, s'han desplaçat al pis i han localitzat el cos de la víctima. Han detingut el presumpte agressor. Ara s'investiga si es tracta d'un nou crim masclista. I segons ha pogut saber 3Cat Info, aquest matí ha quedat en llibertat amb càrrecs el pintor Juan Lozano, parella de la desapareguda escriptora Irene Jalpí. El jutge fa 2 anys que el va enviar a la presó com a sospitós de la mort de Jalpí, el cos de la qual no s'ha trobat mai, però ara l'ha hagut de deixar anar perquè no hi ha proves sòlides contra ell. Barcelona, Maria Núria Rebetlle, bon dia.
Hola, bon dia.
El Ministeri no s'aclareix.
La veritat és que no s'ha avançat gaire en aquests 3 anys per saber què va passar amb Irene Jalpí. Va ser el mateix Lozano qui va denunciar immediatament la seva desaparició, per bé que amb ell el van detenir 11 mesos després. Ara, el jutge de Vilafranca s'ha vist obligat a fer un moviment perquè Lozano ja portava 2 anys en presó preventiva i no es pot prorrogar si no hi ha evidències concloents contra el processat. Segons la interlocutòria judicial a la qual ha tingut accés aquesta emissora, el jutge, tot i que encara veu indicis incriminatoris contra Lozano, creu que amb la retirada del passaport i les presentacions quinzenals al jutjat n'hi ha prou per assegurar que no fugi. També ha tingut en compte que té 80 anys i es desplaça amb crosses. La parella vivia a Torrelles de Foix, a l'Alt Penedès, però a hores d'ara ningú ha pogut explicar què va passar amb Jalpí. El cos de Jalpí, que havia tingut diversos intents d'autolesionar-se i de marxar de casa sense dir res, no ha aparegut mai.
punt d'arribar a 2:15, Renfe afronta la setmana que ve el tall més llarg que s'ha fet mai a Catalunya d'una línia de Rodalies. El motiu? Obres de desdoblament de l'R3. L'estació de Fabra i Puig de Barcelona i Centelles, a Osona, seran la base de la flota d'autobusos que faran el transport alternatiu per carretera. I nosaltres ens quedem a mig camí, a la Garriga. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Avui has fet un dels trajectes de prova que Renfe porta a terme per garantir que tot funcioni. I volem saber com ha anat aquest trajecte.
Doncs mira, hem fet Barcelona-Centelles i hem trigat aproximadament una hora a les 7 del matí en parada a la Garriga. El tall ha de servir per fer una nova fase del desdoblament de les vies entre Parets del Vallès i la Garriga. També es farà una remodelació completa de l'estació de Montcada Bifurcació. Els trens no circularan a partir de dimarts que ve, dia 7, entre Montcada i la Garriga. Per fer el trajecte per carretera s'ha preparat un dispositiu d'uns 60 autobusos que s'està aprovant durant dies sense passatgers. Així, a grans línies hi haurà autobusos directes des de l'estació de Fabra i Puig de Barcelona cap a Centelles, també cap a la Garriga i Vic, amb diferents freqüències de pas. També trajectes, però en aquest cas en parades, que s'aturaran a tots els municipis afectats per aquest tall. El portaveu de Renfe Catalunya, Antonio Carmona, confia que tot vagi bé.
S'ha establert aquest pla alternatiu per tal de garantir la mobilitat dels clients, generant les mínimes molèsties possibles, però sempre que hi ha un transbordament, tren més bus, hi ha un increment del temps de viatge. I afrontem com un repte, tenint l'experiència de la primer tall de l'octubre del 23 al febrer del 24, i estarem molt a sobre els primers dies de qualsevol petita millora, qualsevol ajust que s'hagi d'implementar.
El temps de viatge es podria allargar entre uns 20 o 30 minuts. Des de l'Associació Promoció del Transport Públic, Arnau Comajoan demana compromís i coordinació.
El que no podem admetre són situacions de provisionalitat contínues al llarg de tots aquests 16 mesos. És un tall que fa molt temps que s'està planificant i, per tant, doncs, el nivell d'exigència és alt. Demanem que en conjunt funcioni i no hi hagi imatges de gent perdent-se o esperant busos, esperant trens, que és el que l'últim tall, doncs, una mica vam viure.
Si el calendari es compleix, la circulació completa de la R3 es recuperarà el gener de 2027. A la pàgina de Renfe i a les estacions afectades trobareu tota la informació.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I arribats a aquest punt, com cada dia, fem un cop d'ull a les notícies més vistes a l'app i la web del 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
Què és el més llegit avui?
Doncs mira, la notícia sobre la flotilla. Israel intercepta pràcticament tots els vaixells de la flotilla, prepara les deportacions. En aquesta informació hi podreu veure al 3Cat Info, a la web i l'app, doncs, els vídeos, les imatges del moment de l'abordatge a l'exèrcit israelià d'aquestes embarcacions. Per tant, imatges que us sorprendran, sobretot per la, no, per la duresa. Efectivament, són soldats que aborden aquestes naus, on la gent els està esperant, doncs, amb els braços alçats.
I teníeu punxades les imatges de cadascuna de les embarcacions i, mica en mica, que les anaven interceptant, s'anaven apagant les càmeres.
Fins que el senyal s'ha perdut, exacte.
A veure, va, fa un any, què teníem?
Mira, una de les notícies més llegides era: l'home intercanviat en néixer al Vall d'Hebron fa més de 50 anys, avisa la Generalitat que anirà als tribunals. De fet, és un cas que no sabem com ha acabat, perquè els serveis jurídics del govern en aquell moment van proposar una compensació de 300.000 euros. Després, l'ICS, sabem que va reduir l'oferta a 150.000, però com que tot això està molt allunyat dels 3 milions que reclamava el denunciant, doncs no és descartable que efectivament el cas acabés als tribunals, però hores d'ara no ho sabem com ha acabat. Per tant, hi ha vegades que sí que fem el seguiment de les notícies i hi ha vegades que no ho podem
saber. No es pot arribar a tot. Gràcies, Marc. Fins demà.
Fins demà.
Tres dies després de les fortes precipitacions que van afectar el Delta de l'Ebre i l'interior del Montsià, avui s'ha fet la primera reunió entre Generalitat, ajuntaments i pagesos afectats. S'ha reclamat celeritat i facilitats en la tramitació i concessió de les ajudes. En posta, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, molt bon dia.
Com ho han rebut tot plegat els pagesos?
Doncs mira, la veritat és que bastant bé en aquesta reunió que ara mateix, tot just fa pocs minuts, ha acabat aquí el Consell Comarcal del Montsià. Com deies, ajuntaments i pagesos han reclamat ajudes i suport per part de l'administració, és a dir, per part de la Generalitat. Part de les coses que s'han posat sobre la taula i estan d'acord. Sentim Alexis Albiol, alcalde de Godall, i Susana Castells, una de les pageses afectades.
Jo crec que es necessita un pla director que digui exactament el que hem de fer i que aquestes aigües vagin als barrancs, no vagin per les finques, que vagin als barrancs.
És que ens han dit que es basaran, més que per Itara, que és una cosa molt difícil, se basaran en les produccions, no? En les produccions que hi hauran, en els quilos que sortiran, basant-se també en les dades de les produccions històriques.
Per la seva banda, la secretària general del Departament d'Agricultura ha explicat que comencen ara a quantificar aquests anys els desperfectes ocasionats. Esperen també que el govern espanyol inclogui tot el que és aquí la zona de Baix Ebre-Montsià en un hipotètic decret de zona afectada per emergència de protecció civil, el que seria zona catastròfica, i assegura que en tot moment la Generalitat estarà al costat dels pagesos. Sentim Cristina Massot.
Que haurem de definir, no?, si hi ha uns possibles beneficiaris per afectacions greus, i després nosaltres, doncs, evidentment, tal com hem fet en els últims anys, farem el que podrem, doncs, per acompanyar i donar suport als productors i que no se sentin en cap cas desemparats.
En aquesta reunió també s'ha acordat crear una taula de seguiment i, a banda, la setmana que ve serà la Diputació de Tarragona qui ja començarà a intervenir en tot el que són els camins rurals afectats.
Doncs gràcies, Jordi Barranca. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Tot plegat després d'això que dèiem. Primera reunió entre Generalitat, Ajuntaments i pagesos afectats per aquestes pluges que han afectat especialment el Delta de l'Ebre i l'interior del Montsià. Ara anem cap al poble de Molló, això és el Ripollès, i és que demà, divendres, 6 ramaders d'eugues faran la transhumància de tornada del bestiar que ha estat mesos pasturant a alta muntanya durant l'estiu. Laia Claret, bon dia. On ets i amb qui?
Hola, bon dia, Estel. Doncs mira, sóc al costat d'en Guillem Pastoret. Ell és ramader, d'aquí, de Can Pastoret, ramader d'eugues, de cabres i de vaques, que vaja, segur que les sentiu aquí de fons perquè són ben bé al Prat. Guillem, bon dia.
Hola, bon dia.
Demà feu aquesta cita anual de la transhumància de tornada de les eugues de la muntanya de Rujà. Ara hi han estat allà aproximadament, pràcticament una mica més de 3 mesos. Per què feu aquesta transhumància?
La transhumància a les muntanyes d'estiu, en aquest cas la muntanya de Rujà, que es troba al Conflent, al costat francès, doncs es fa tradicionalment des de molt antic perquè és la manera d'aprofitar aquestes pastures d'alta muntanya que són molt riques, però que només són aprofitables a l'estiu. En el nostre cas, els ramaders de Molló, tenim un dret de pastura històric ja d'abans del Tractat dels Pirineus, que ens permet, doncs, pasturar aquesta muntanya de Rujà amb una transhumància en la qual pugem els ramats a primers de juliol i els anem a buscar de tornada ara a primers d'octubre.
Aquestes eugues venen amb els pollins, que la majoria s'acabaran destinant a la producció de carn de poltre, no?, que la majoria ens la mengem.
Sí, sí, la producció dels ramats d'eugues de muntanya a casa nostra avui en dia va pràcticament tota destinada a la producció de carn. En el nostre cas, el Ripollès, sota la marca Carn de Poltre de Muntanya del Ripollès. La criança en les pastures de muntanya fa que aquesta carn sigui molt rica en ferro, molt rica en omega 3, molt baixa en greixos, i tot això, doncs, fa que sigui un producte de màxima qualitat que ens agrada donar a conèixer, ja que, per desgràcia, avui en dia no se'n menja gaire.
Per tant, o sigui, el poltre que m'arriba a mi al plat, pel que m'expliques, vol dir que darrere has anat alta muntanya, hi ha ramaderia extensiva, per tant, hi ha una feinada darrere.
I tant, i a més és una feina d'anys, des de que, doncs, guardes una pollina, acaba sent una euga reproductora, estem parlant d'una raça que està en perill d'extinció, el cavall pirinenc català, això fa que n'hi hagi pocs exemplars, és una producció, doncs, de petit volum, ens aporta, més enllà dels productes, que són sempre de molta qualitat, molt valor també per tot el que fa gestió del territori, prevenció d'incendis, manteniment d'espais oberts i tot això, doncs, no ens podem permetre perdre-ho, hem d'aconseguir mantenir la ramaderia extensiva a casa nostra.
A més, aquest any a Catalunya som regió mundial de la gastronomia, per tant, heu preparat tot un seguit d'activitats per donar a conèixer això, no?, la carn de poltre.
Sí, un seguit d'activitats organitzades per l'Associació Producte del Ripollès, en la qual, doncs, promocionem la carn de poltre dintre la campanya d'Herois del Rebost, i això ho farem, doncs, ara amb la transhumància que vam fer d'anada i ara fem de tornada, i després també amb la tria de mulats d'Espinavell, amb el concurs morfològic comarcal a finals d'octubre a Llanars, després també el concurs nacional, i acabarem amb la Fira Puríssima, que recuperem aquí a la Vall de Camprodon, una fira ramadera tradicional en què es faran tot un seguit d'activitats, entre les quals també difusió i tastos de carn de poltre.
Doncs ja ho veus, Estel, darrere de cada tall de poltre que ens posem a la boca hi ha una feinada de qualitat i de mesos. Doncs gràcies, Guillem, bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Molt interessant, Laia, a saber, doncs, això, tot el recorregut que acaba fent aquesta carn que després nosaltres mengem. Gràcies, bon dia.
Adéu, Estel, bon dia.
I Lleida
inaugurat avui el curs universitari amb una conferència sobre el 725è aniversari de l'Estudi General. Això és l'origen de l'actual universitat. Fundada el 1300, es va convertir en la primera universitat de la Corona d'Aragó i va generar el primer barri universitari d'Europa. L'Estudi General va ser una concessió del rei Jaume II el Just. Anem, doncs, cap a Lleida. Pere Joan Álvarez, per què va escollir la ciutat de Lleida per ubicar-lo?
Doncs, per una banda, per la força institucional de la paeria, que al segle XIII havia fet la primera compilació de dret local de Catalunya, amb l'elaboració dels costums. També per un gran potencial cultural amb obres traduïdes per musulmans i jueus i per la bona relació de Lleida amb la monarquia, especialment a l'època de Jaume I. I com deies, Lleida va ser pionera a Europa en la constitució d'un barri universitari, concessió de la paeria. Estudiants i docents gaudien d'immunitat i privilegis, com per exemple estar exempts de pagar impostos i d'anar a la guerra. Joan Busqueta, professor d'Història de l'UdL.
Si hi havia algun problema suscitat per als estudiants o professors o per a la gent que treballava, que la pena del qual no suposés, per exemple, ni pena de mort ni mutilació de membre, aleshores podien acollir-se a la jurisdicció del rector, o si eren estudiants tonsurats, és a dir, eclesiàstics o monjos que estudiaven aquí, podien acollir-se a la jurisdicció del bisbe.
Del 1300 també daten els primers estatuts de l'Estudi General que ha estudiat l'exprofessor de l'UdL, Juan Maria Pemán, encarregat de pronunciar la lliçó inaugural del curs acadèmic amb una conferència sobre aquests estatuts. Un document que recull les condicions precàries de les aules de l'època.
Muy poco confortables, ¿eh? Desde luego hay unos bancos por los que debe pagarse por su utilización, hay necesidad de paja y estiércol en el suelo para que sean un poquito menos frías.
L'actual Universitat de Lleida, amb uns 11.000 estudiants, esdevé a dia d'avui un dels pilars culturals, educatius i socials referents de la demarcació. Jaume Puy n'és el rector.
L'UdL és un dels principals projectes de transformació i vertebració territorial de Catalunya per la seva capacitat de creació de coneixement i de formació i atracció de talent. Amb campus a Lleida Ciutat, Igualada i el Pirineu, l'UdL gaudeix d'un impacte creixent en el territori.
L'edifici de l'Estudi General, situat a l'actual carrer Sant Martí, al costat de l'antic Mercat del Pla, desapareix amb la Guerra de Successió el 1707 i també s'enderroca tot el barri medieval de Lleida, situat al voltant de la Seu Vella, que Felip V converteix en caserna militar.
Catalunya al dia.
Parlem ara del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El director de la sèrie sobre Pennywise és l'última estrella convidada a aquest festival que arrenca d'aquí tot just una setmana i que està venent més entrades que mai. Marc Garriga, bon dia.
Sí, la directora general del festival, Mònica García, ha anunciat a 3cat.info que els fans estan demostrant que hi ha moltes ganes que comenci.
Portava un parell d'anys que anàvem pujant entre el 10 i el 12%, i a dia d'avui, comparat amb l'any passat, estem al 14% més, o sigui, hem pujat fins i tot dos punts més. Ja veurem, el balanç final total, perquè entrades són les que són, i arriba un moment que s'escolten les sessions, però un 14% més, com a mínim, és una bona mostra d'entusiasme que hi posa tot el públic fan que assisteix cada any a Sitges.
Tot això, segons García, gràcies a pel·lícules que fan de locomotora de les vendes, com Frankenstein, L'hermanastra fea o We Burn the Dead, però també a la presència d'estrelles anunciades. L'última, la d'Andy Muschietti, responsable de les dues pel·lícules del pallasso assassí Pennywise, que mostrarà un avanç de la sèrie It, Bienvenidos a Derry. Muschietti, recordem-ho, ha dirigit també la pel·lícula de Flash dins l'univers dels superherois de DC i treballa en el nou Batman.
Doncs tot això al Festival de Cinema de Sitges d'aquí una setmana.
Aló?
I el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, el CLAM, estrenarà la pel·lícula guanyadora del Lleó d'Or de Venècia, Father, Mother, Sister, Brother, de Jim Jarmusch. El certamen s'inaugurarà el 17 d'octubre amb La Voz de Hind, de Kuter Ben Hania, que parla de l'assassinat d'una nena palestina de 5 anys durant la invasió israeliana a la Franja de Gaza i que va guanyar el Gran Premi del Jurat a Venècia i també el Premi del Públic a Sant Sebastià. Són dues de les pel·lícules programades al festival, que també inclou 11 films preseleccionats pels seus països als Oscars del 2026. El festival que es fa a Manresa i a Navarcles, al Bages, també atorgarà els Premis d'Honor a la fotògrafa Pilar Aymerich, l'exdirector de la Filmoteca Esteve Riambau i el crític Jordi Bordas. A El Festival Terrassa Noves Tendències arriba avui a la majoria d'edat, a la seva 18a edició. Fins dissabte, el TNT portarà a diferents racons de la ciutat propostes arriscades, les arts escèniques amb els formats més innovadors. Repassem algunes de les xifres i noms propis d'aquest festival amb la Marta Vallès.
19 propostes, entre les quals 7 estrenes i 3 creacions internacionals. Un TNT que se'ns presenta amb un cartell suggerent. Els colors difosos de l'Arc de Sant Martí creuen un cel encapotat amenaçador. La directora del festival, Marion Betriu, explica què hi ha darrere aquesta imatge.
Ens agrada molt la capacitat que té aquest fenomen de la naturalesa per invocar la bellesa en ple desordre i creiem que això també des del TNT, un espai de resistència optimista, des del qual doncs, invoca la bellesa, però també l'alegria i l'esperança.
Arriscat, provocat, immersiu, si alguna cosa no és el TNT, és convencional.
Doncs destacaria 3 propostes, una d'elles és Incendis, de la companyia Samarx, que ofereixen doncs, una espectacular instal·lació immersiva que recrea un incendi. També destacaria Down, de la coreògrafa suïssa Melissa Gex, que ofereix un concert explosiu, una experiència que vol doncs, portar una espècie de trànsit col·lectiu. I també una instal·lació que es podrà veure durant tot el festival, que és Sirenes i Robots, de Tartarrelena i de Joan Llot. A través de la ciència i de la música, doncs, aproximar-se a l'estat del mar Mediterrani.
A l'edició de l'any passat, el TNT va assolir una ocupació del 98%.
I tot a punt a Àger, a la Noguera, per celebrar la tercera edició del Festival Internacional de Cinema. Aquest any s'han programat 14 curtmetratges en un entorn patrimonial únic, que és la Col·legiata de Sant Pere. Júlia Albacar, a més, aquesta tercera edició arriba amb novetats.
Bon dia, Estel. Sí, per una banda s'ha impulsat una nova mentoria amb la productora Sandra Forn, on estan convidats estudiants i professionals del sector del cinema. Per l'altra, s'ha creat un nou premi, el Max Carvajal, a la diversitat. I és que la diversitat podria ser una bona manera de definir la programació del festival. En parla Albert Carboco, director del festival.
Tenim 14 curts que parlen de coses molt diferents, totes elles temàtiques socials, que al final és l'eix vertebrador del festival. I dins dels curts que es podran veure, doncs, parlen de temàtiques com afrontar una llarga malaltia, l'homofòbia, el plaer femení.
I destaca un altre aspecte que ja l'apuntaves tu a l'inici, les projeccions es fan en un espai únic.
És a dir, no sempre es poden veure curtmetratges a sota les estrelles, en un indret tan increïble com és la Col·legiata de Sant Pere d'Àger, amb vistes al Montsec.
El festival comença demà i acabarà diumenge.
I l'Alberg de Joventut de la Generalitat de Tarragona reobrirà l'any 2027. L'equipament ubicat a l'antiga ciutat de repòs i vacances, als afores de la ciutat, està sotmès a un profund procés de rehabilitació per habilitar-hi de moment unes 200 places. Tarragona, Clara Chavarría, Domingo, bon dia.
Hola, bon dia.
Feia 10 anys que aquest espai estava tancat.
Sí, la Generalitat el va haver de tancar per motius econòmics i ara rehabilita amb una inversió de 15 milions d'euros, 12 dels quals procedeixen de fons Next Generation. N'han parlat durant una visita d'obres la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, que ha insistit en la funció que complirà l'equipament.
Posem en marxa la construcció prioritzant els equipaments per la joventut, per la infància i per les famílies. Amb una inversió de 15 milions d'euros per rehabilitar tot aquest espai i que torni doncs, a ser, com dèiem, la joia de la corona de la xarxa d'albergs del Xanascat.
Molt satisfets de veure que recupera la residencial per l'ús que ja tenia. Fora altres opinions infundades i falses. Això simplement serà el que era, un alberg juvenil i familiar.
Doncs gràcies, Clara Chavarría. Domingo, des de Tarragona, passen 3 minuts de 3 quarts de 2.
Catalunya al dia.
I avui és dijous, i com cada dijous tenim amb nosaltres en Gerard López. Gerard, bon dia.
Hola, què tal?
Ell és presentador del programa de sortides pel país No cal anar a Suïssa, d'aquesta casa, i també autor de la web d'excursions Cap de Setmana. A veure, en Gerard cada dijous ens proposa un lloc per anar a gaudir del cap de setmana. Avui, on anem?
T'ho vaig dir l'altre dia, però no t'ho diré jo. T'ho dirà aquest efecte sonor gravat in situ al lloc on ara t'explicaré. Para l'orella, que farem un concurs molt ràpid. Va. Estel Batet, per un cigaló curt de cafè amb ratafia sense alcohol que et pagarà el sotseditor de Catalunya al dia, Quim Balaguer.
Quim Balaguer.
Què diries que és això que estem sentint ara? Escolta. Tres opcions.
Ah, mira.
Va, digues.
L'esquella d'una vaca bruna pasturant per un prat pirinenc.
Que podria ben bé ser, abans n'hem sentit una a Molló.
Opció 2, la campaneta d'un molí de vent a l'Empordà.
Uh-huh.
Opció 3, les cordes mogudes pel vent que van picant els pals de les barquetes varades a la platja.
A veure, ara et seré molt sincera, jo et diria que és l'esquella d'una vaca, però, com que tinc memòria, recordo que la setmana passada em vas avançar que aniríem a un lloc de platja.
Per tant,
a tocar del litoral. Per tant, diria que és la 3, cordes
sí,
mogudes
correcte,
pel vent.
Correcte, correcte. La tercera, anirem a Vilanova i la Geltrú. Està sentint les cordes picant els pals a les embarcacions que hi havia parades en un raconet de la platja de Riba-roges, d'aquesta bonica localitat, al costat del dic de Ponent del Port. Gravació del dia 24 de setembre a les 16:02 de la tarda.
M'encanta aquesta precisió. Tot això per dir-me que avui anem a Vilanova, eh?
Sí, senyora, a la Vilanova de Cubelles. Anirem a Vilanova i la Geltrú.
Què ens proposes que hi fem aquí a Vilanova?
Mira, una caminada tranquil·la, planera, platgera, eh? Amb més d'un lloc d'interès i molt familiar. Un passeig xino-xano pel costat del mar per acabar fent el vermut o un bon dinar.
Això. Això és sempre important. És l'excusa perfecta.
Correcte, perquè allà tenim molts i molts locals que podem trobar al passeig i també a l'interior que donen per molt, eh?
Què té d'especial aquesta platja que ens recomanes?
Mira, començaríem per l'extrem nord-oriental. Al capdamunt podem visitar una primera platja, és la de Sant Cristòfor, coneguda també com la platja de la Farola.
Uh-huh.
Està separada pel passeig i del port, darrere del torrent de la Piera, que val a dir-ho, aquest torrent, aquesta part del poble, de la desembocadura, no seria el lloc més bonic de Catalunya, també
no.
T'ho dic.
No,
però la platja... No ho és, però la platja que hi ha al darrere sí, és una altra història.
Ah, és que enganya, no? És una sí, mesura dissuasòria.
Sí, dius, ostres, aquí ha d'anar, sí, passa el pont i veuràs que la platja està molt millor, eh? S'hi arriba per un passeig.
I aquest passeig, què hi trobem aquí?
Doncs mira, la platja té d'especial 1. Plantes, fars i molins.
Ah.
Primer, hi ha una part més interior, que és una primera franja, que hi ha herbassars, que... això està molt bé, eh? Un espai de vegetació.
Home, sí. No?
Pròpia de platja i de dunes. Són els jardins d'Enric Granados, que estan separats per tanques amb cordes per protegir-los. Això et trobes quan arribes a la flanca.
Mm. I quines plantes hi trobem aquí?
No, bàsicament, típiques de les dunes marines. Apunta. Liri de mar, fonoll marí, farigola marina, canyes d'arenal, joncs, una mica de tot, vaja. A l'estiu les passen dures, també t'ho dic, perquè està ressec, però ara aquests dies, si vas, està molt verd.
Val, però si vols arribar a l'aigua, diguéssim, a banyar-nos, què fem? Què fem? Perquè, clar, tanta vegetació aquí, potser ens perdem i tot.
No, perquè hi pots arribar per uns caminets que estan marcats pel mig dels jardins, aquests típics que tenen cordes al voltant, no? A més, la vegetació no ocupa tota la platja, eh? Això és només el principi, eh?
Uh-huh.
Més amunt s'acaben els jardins i allà sí, tens sorra i espai per dar i per vendre, per tothom. Però hi ha més coses en aquesta platja, a banda de joncs. Hi ha patrimoni.
Ah.
Perquè si la platja es diu de Sant Cristòfor o de la Farola, és perquè al seu darrere, més amunt, més elevat, hi ha el far de Sant Cristòfor.
Uh-huh.
És del segle XIX, també se'l coneix com la Farola, d'aquí també el nom de la platja, de la Farola, i a més acull un petit museu que es diu l'Espai Far i que explica molt la història marinera de Vilanova, no? I atenció, un tercer punt també d'interès, aquest és més únic, més especial, perquè de fars n'hi ha molts.
Uh-huh.
Però aquí hi ha un passat moliner.
Ah.
De molins. Mentre passegeu per aquest camí que dèiem que voreja la platja, pel costat dels joncs i de la vegetació, veureu que hi ha, que es diu el passeig del Molí de Mar, veureu que hi ha un racó amb unes restes d'una construcció de pedra.
Mm-hmm.
I saps què era això?
A veure, elemental o no? Un molí de mar.
Un molí de mar, però un molí de mar no passa un molí de vent, ni de riu, sinó de mar. Atenció, què vol dir això? Que estava pensat perquè es mogués amb l'energia de les onades.
Clar, que és un projecte que ara es recupera, eh?, una mica per aprofitar també el que tenim. I va funcionar en el seu dia o no?
Crec que no gaire, però la resta són allà. Estan molt terra endins, a uns 100 metres de l'aigua, perquè abans la platja era molt més estreta i l'aigua arribava fins a aquest molí. Però, clar, amb les obres que es van fent del port de Vilanova, diguem que la platja va anar guanyant terreny.
Això de manera natural segur que no. Hi va haver-hi aquí la mà humana, també.
Sí.
Això només abans de començar, pràcticament.
Sí, bé, és una part important, però després podem continuar, podem entrar al passeig, ens endinsaríem cap a la part central de la població. I aquí què podem fer? Doncs, per exemple, pots trobar el Parc de Riba-roges, una zona molt agradable que té, a banda de més platja i més llocs d'observació d'ocells, un circuit de trens en miniatura.
Ah, mira.
D'aquells que et pots asseure sobre del vagó i fas un recorregut amb la canalla, què et sembla?
Doncs, escolta, molt complet, hi ha de tot. Excursió sí. Vilanova imminent.
Imminent.
Ha de caure. Fins la setmana que ve.
Apa-li.
Adéu, Gerard.
Esports.
Doncs temps per la informació esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions. Arnau Caral, aquí a Barcelona, bon dia.
Bon dia.
El Barça va perdre 1-2 davant del PSG en l'estrena a casa dels blaugranes a la Champions.
Sí, els de Hansi Flick es van avançar amb un gol de Ferran Torres poc abans del minut 20, però un contraatac dels parisencs va desembocar en l'empat a 1, obra de Maiolo, al minut 38. A la represa, el PSG va agafar el control del partit i va acabar sotmetent el Barça en l'última mitja hora. El domini de l'equip de Luis Enrique va tenir premi i el temps de descompte en un altre contracop, Gonzalo Ramos va marcar el gol que donava la victòria al PSG. Declaracions de Frenkie de Jong a peu de gespa.
Muy decepcionado. Si encajas tan en el último minuto era, creo, del partido y pierdes, además en casa te vas decepcionado.
El tècnic del Barça, Hansi Flick, reconeixia la superioritat del PSG alhora que es mostrava confiat a recuperar la millor versió de l'equip.
You can see it today.
Bé, avui crec que no podem dir que estiguem al mateix nivell, no? Però, de tota manera, jo crec en el meu equip i avui no ha estat la nostra millor versió. Però estem treballant per tornar a assolir aquest nivell.
En canvi, Luis Enrique no va voler desmereixer el joc del Barça.
Para mí está entre claramente los candidatos a ganar la Champions League. Juegan de maravilla, tienen un nivel altísimo y esto es el inicio de la competición. Todavía quedan 6 partidos, ver quién se clasifica, cómo se clasifica. No tengo ninguna duda que el Barça, y espero que nosotros también, porque además me gusta la manera en la que juega el Barça.
A la classificació, el Barça és 16è amb 3 punts i el pròxim partit dels blaugranes a la Champions serà el dia 21 d'octubre contra l'Olympiacos al Lluís Companys, tal com ha informat aquest club, el club aquest matí. D'altra banda, ja hi ha data per l'Assemblea General Ordinària, que es farà de manera telemàtica el 19 d'octubre a partir de les 10 del matí.
I l'amistós de futbol entre Catalunya i Palestina té un escenari i una data molt perfilat ja en què treballen la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona.
Sí, a l'Estadi Olímpic de Montjuïc el dia 18 de novembre. Això ho ha confirmat el president de la Federació Catalana, Joan Soteres, que espera tancar ben aviat aquest acord.
No li vull dir aquesta mateixa setmana, però la setmana que ve això tindria que quedar deslindat per un motiu, que el 18 de novembre aquest moment falta un mes i mig. No podem esperar gaire més, perquè porta feina.
La iniciativa neix de l'Associació Palestina de Futbol, que s'ha ofert per disputar un partit contra Catalunya, aprofitant que el 15 de novembre jugarà contra Euskadi a Sant Mamés. Amb relació al conflicte a Gaza també, avui es fa la primera reunió del Consell de la FIFA amb la carpeta d'Israel sobre la taula. Això després de la petició de la Federació de Palestina i del grup d'experts de l'ONU per suspendre la selecció israeliana de les competicions internacionals.
Parlem de bàsquet ara. El Manresa va debutar ahir amb derrota a l'Eurocup.
Sí, els manresans van caure a la pista del CD Vit i a Olímpia Eslové per 76-69 en partit de la primera jornada. Àlex Reyes, amb 16 punts, va ser el màxim anotador vegenc. Reyes va dir que van estar per sota de les exigències d'aquesta competició. Són declaracions al programa El Ganxo.
Este es el nivel de esta competición. La primera mitad ha sido mala, con muchas cosas que corregir. La segunda mejor, pelea tirando más, corriendo más el campo y sobre todo creo controlando más el rebote, pero bueno, nos tenemos que adaptar rápido a este nivel porque van a ser así todos los partidos.
I el Barça jugarà demà a la pista del Panathinaikos 72 hores després d'ensopegar contra el Hapoel de Tel Aviv. De l'equip grec n'ha parlat el tècnic blaugrana Joan Peñarroya.
Tenen un jugador pues, que les dues últimes temporades com que tenen, sembla que destaca una mica per sobre dels demés, però és que els demés que tenen també són molt bons, amb la qual hem de fer una feina col·lectiva, hem de fer una molt millor feina defensivament de la que vam fer l'últim dia. Sabem que anem a un camp molt difícil, amb un que segurament hi haurà una gran atmosfera. Bueno, hem de fer un bon partit.
Parlem ara de dues seccions del Barça que disputen el Mundial de Clubs. L'hoquei Patins Blaugrana es va estrenar al Mundial de l'Argentina amb un triomf contundent davant del Talleres de Mendoza argentí.
L'equip de Ricard Ares es va imposar per 1-9 i el tècnic blaugrana en feia aquesta valoració.
Moltes coses a millorar. Fruit de que el primer partit sempre costa arrencar un campionat, però al final comptem per el resultat i per l'actitud de l'equip.
Avui el Barça s'enfrontarà a l'Olimpia Patín Club de San Juan. El grup el completa l'Sporting de Portugal. Els dos primers avancen a semifinals. Mentrestant, el Barça d'handbol disputa avui a les 7 la final de la Super Glove. A Egipte, els blaugranes jugaran davant del Veszprém hongarès que entrena Xavi Pascual. En parlava el capità del Barça, Dicamem.
Estamos a un paso de poder ganar un otro título, o sea que el focus está ahí. Sí, está claro que es un título que últimamente pues, no se ha ido bien. Ojalá podamos ganar la final.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
marines. Deia que feia marines. I els seus amics li deien que havia de fer taques.
L'actriu Míriam Iscle llegirà en veu alta Mercè Rodoreda aquest dissabte a les 11 del matí a l'Auditori dels Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell. I ho faran al marc de les activitats del Jardí de la Dorothy que organitza la Fundació Josep Pla. Míriam Iscle més Mercè Rodoreda més Jardins de Cap Roig és un combinat difícil de superar. Ens tornem a trobar demà a la 1 del migdia i us saludarem des d'Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà. Allà hi serem per seguir les jornades per l'excel·lència del Pirineu que aquest any es dediquen a la gestió de l'aigua. Us hi esperem, que acabeu de passar un bon dijous.